Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Com dèiem, el preu del petroli ha tornat a tensionar-se avui, arribant a prop de $90 al barril de Brent després de l'atac patit per Israel dissabte passat. Enmig de la incertesa sobre com pot afectar aquesta guerra a l'evolució de l'economia, l'OPEP, recordem, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, liderada per Aràbia Saudita, ha publicat les seves perspectives de consum. L'OPEP creu que la demanda mundial de cru no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector en $14 bilions. D'aquesta qüestió i del flamant Premi Nobel d'Economia en parlem els propers minuts amb Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i autor de De la sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural. Professor Xavier Salé i Martín, bona tarda, bon dia.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, aquí preparats i a punt per una nova masterclass del professor Xavier Salé i Martín. Avui, per començar, parlant del preu del petroli i de, perquè això sempre passa, quan hi ha un conflicte bèl·lic, doncs una de les coses que s'encareix és el preu del petroli. No sé fins a quin punt pot impactar en l'evolució de l'economia, no només que augmenti el preu del petroli, sinó aquest nou conflicte bèl·lic de la manera que l'estem vivint.
Bé, la veritat és que no ho sabem. La veritat és que no se sap, perquè el preu del petroli, com el preu de tots els altres productes del món, depèn de l'oferta i de la demanda, i no sabem ben bé com l'oferta es veurà afectada. L'any 1973, recordeu, quan va haver-hi un atac similar, gairebé el mateix dia de l'any, el que es va anomenar la guerra del Yom Kippur, la reacció dels països diguem, productors de petroli, la reacció de l'OPEP, que de fet encara no existia l'OPEP, però arran d'això es va crear l'OPEP, la seva reacció va ser tallar la producció, és a dir, tancar l'aixeta de petroli, i això va fer que el preu del petroli en aquella època no només augmentés, sinó que es multipliqués per 7. Es va passar de més o menys $3 per barril a 21. Avui ens sembla ridícul, parlar de $3 i $21, però diguem, en aquella època el preu va passar de 3 a 21 perquè van retallar l'oferta. Com reaccionarà l'oferta davant del que està passant? Doncs no ho sabem. No sabem si els atacs del cap de setmana involucren a Iran. No sabem si al final es descobreix que Iran està al darrere dels atacs, com reaccionarà Israel, que recordeu és una potència nuclear. No sabem si això afectarà la capacitat de produir que té Iran. Iran és un dels països que no dels que més produeix, però sí dels que més reserves té, i per tant, com que no sabem res de tot això, doncs no sabem com anirà el preu. I després hi ha un altre aspecte que hem descobert arran de la guerra de Rússia, i és que els mercats, diguem, tenen una manera d'adaptar-se, que fa que al final el petroli sempre acabi sortint. Recordeu que fa un any, dos anys gairebé ja, que tot el món va fer, no tot el món occidental va fer un boicot a Rússia, Europa va deixar de comprar petroli rus. Això semblava que afectaria d'una manera determinant la capacitat de Rússia de vendre, però no se sap com han aparegut uns vaixells pirates amb bandera indonèsia, que resulta que porten el petroli a través de nous canals. És veritat que Europa ha deixat de comprar petroli rus, però ara el compra Aràbia o els Emirats, i la Índia, que abans comprava Aràbia als Emirats, doncs ara el compra Rússia, de manera que de la boleta per aquí, la boleta per allà, al final tot queda igual. I per tant, hem acabat, doncs, els mercats acaben adaptant fins i tot a boicots massius per part de tots els grans països occidentals, doncs l'oferta doncs, ha acabat sortint per un altre lloc, i tot i que al principi semblava que la guerra de Rússia dispararia, i de fet va disparar el preu del petroli, tot això va durar un parell de setmanes i els preus van tornar a la normalitat. Per tant, què passarà ara? Doncs, escolta'm, no sé, no tinc ni idea. Mm-hmm.
Des d'un punt de vista econòmic, professor, aquesta guerra, el preu del petroli sí que beneficia a Rússia, no? Perquè torna a estar a $90 al barril.
Sí, clar, Rússia, aquests vaixells pirates que hem dit que ara transporten el petroli perquè els vaixells oficials dels països occidentals no poden, tenen prohibit pels governs anar a vendre, a transportar petroli rus, doncs aquests vaixells pirates, òbviament, els pirates cobren. I, per tant, els calés que pot cobrar Rússia... diguem, Rússia ara no se sap, perquè tot això és il·legal, però més o menys es pensa que Rússia cobra doncs, el 75% del preu original. La resta s'ho queden els pirates que, i la Índia, no? Que Índia diu, jo et compro a tu Rússia en lloc de comprar Aràbia, però m'has de fer un descompte. I per tant, tot això acaba fent que Rússia cobri menys, però cobra una part proporcional del preu original. Què passa? Doncs clar, que si el preu original es multiplica i passa a ser 100, doncs Rússia acabarà cobrant més. Rússia segueix cobrant menys de 100, perquè ha de pagar els pirates, però quan més puja el preu, més calés es queda a Rússia i, per tant, més beneficia. Per tant, la resposta és sí. Aquesta guerra o aquest atac i potencial guerra doncs acabarà beneficiant a Rússia, sí, sí.
Les previsions de consum de l'OPEP, aquesta organització de països exportadors de petroli liderada per Aràbia Saudita, creu que la demanda mundial de cru no deixarà d'augmentar fins al 2045 i demana augmentar la inversió al sector amb 14 bilions de dòlars. En canvi, l'Agència Internacional de l'Energia no considera necessàries inversions en noves explotacions. Clar, segons l'OPEP, si es fa cas a l'Agència Internacional de l'Energia i no s'inverteix en noves explotacions, això podria conduir al caos energètic i econòmic. No sé amb quins hem de quedar, si amb la petició de l'OPEP o amb els arguments de l'Agència Internacional de l'Energia.
Aquí és una mica com el segon matrimoni, la segona vegada que et cases, que hi ha, diguem, hi ha una batalla mental, no? Tens una batalla mental entre l'esperança i l'experiència, no? Tens l'esperança de que aquest cop serà diferent, però l'experiència et diu que, com que ja t'has divorciat una vegada, que la cosa no va anar bé. Doncs ara aquí passa una mica el mateix, no? Hi ha una baralla entre l'esperança i l'experiència. L'Agència Internacional de l'Energia doncs, té l'esperança de que totes aquestes mesures que els governs i que les cimeres de lluita contra el canvi climàtic i tot això, totes aquestes previsions de que ben aviat tindrem energies renovables i que seran barates i que la gent no farà servir petroli, això és l'esperança que tenen, però l'experiència és que tots els objectius que ens hem posat a tot cadascuna de les cimeres de canvi climàtic han fracassat. I al final del dia sempre tornem al petroli. I és veritat que les tecnologies estan les tecnologies de millora de l'eficiència de les energies renovables són cada dia més bones i més barates, però al final del dia sempre acabem a tornar al petroli. És més, fins i tot els països que més abanderen la lluita contra el canvi climàtic, per exemple, el govern más de izquierdas de la història d'Espanya, recordeu com va reaccionar quan van pujar els preus de la benzina o els preus de l'electricitat. Recordeu, van començar a posar subsidis, van començar a capar el preu de l'electricitat perquè treien que era inacceptable que els ciutadans paguéssim un preu inacceptable des del punt de vista electoral. Pensaven que si la gent pagava el preu de la benzina molt elevat i la factura de l'electricitat pujava, ells perdrien les eleccions i, per tant, de seguida van oblidar-se de la lluita contra el canvi climàtic i van subsidiar la benzina, perquè la gent pogués comprar més benzina. I van subsidiar l'electricitat que estava produïda en gran mesura per diguem, petroli, carbó i gas, etc. Doncs van subsidiar o van capar el preu de l'electricitat perquè en el moment de guanyar les eleccions doncs l'important és els vots dels ciutadans i si els ciutadans s'emprenyen perquè els hi ha pujat el preu de l'energia doncs baixarem el preu encara que això perjudiqui el canvi climàtic. Doncs bé, tot això els àrabs ho saben I llavors diuen, escolta, amb aquesta gent, al final, totes aquestes polítiques són, diguem, tots aquests acords, al final se'ls passen ells mateixos pel forro, i al final acabarem produint, acabaran ells consumint petroli durant molts i molts i molts anys. Això és el que diu Aràbia, que és, diguem, l'experiència, no? L'experiència diu que els europeus fent grans discursos sobre el canvi climàtic, però a l'hora de la veritat, escolta'm, no, els hi sortirà massa car i no voldran pagar. Per tant, com que seguiran necessitant petroli durant molts anys, el que diu Aràbia és hem de començar a fer prospeccions, hem de trobar nous pous per poder treure petroli, perquè si no, d'aquí 5 anys hi haurà un problema. Si les perspectives que ens diu l'Agència de l'Energia Internacional, que és no, la gent deixarà de consumir petroli perquè anem cap a una economia verda, però això no és veritat, si no hi ha petroli, aleshores tornem a l'oferta i la demanda. La demanda seguirà molt alta, l'oferta serà molt baixa perquè els pous actuals s'aniran assecant i això farà que els preus es multipliquin i això serà una catàstrofe mundial. I per evitar aquesta catàstrofe, diu Aràbia Saudí, el que hem de fer és ara mateix ja començar a fer prospeccions perquè això de què deixarem de fer servir petroli d'aquí 5, 10, 15 anys són cants de sirena que es fan a les cimeres del canvi climàtic, però això no és realista, no passarà, i per tant tothom tornarà a comprar-nos petroli i per tant hem de mantenir la possibilitat de tenir l'oferta. I en aquestes estan doncs, barallant els dos, un que diu que té l'esperança de que deixarem de fer servir petroli, l'altre que té l'experiència de dir que això no ha passat mai i no passarà, i per tant seguim com el segon matrimoni, la lluita eterna entre l'esperança i l'experiència.
Professor, parlem ara de la nord-americana Claudia Goldin, historiadora econòmica i professora de la Universitat de Harvard, que ha guanyat el Premi Nobel d'Economia per les seves investigacions sobre el mercat laboral femení. Goldin, de 77 anys, és una de les pioneres en l'estudi de la bretxa de gènere al món del treball. És la tercera dona que ha obtingut aquest premi, valorat en gairebé 1 milió d'euros. Vostè, pel que tinc entès, la va tenir com a professora. No sé com recorda les seves classes.
Sí, ara té 77 anys, jo la vaig tenir fa 35 anys, o sigui, tenia 40, i la recordo com una noia molt calladeta, parlava en veu baixa, era molt curosa, i també recordo que va ser la primera... ella la van contractar quan jo ja estava allà estudiant. Quan jo vaig començar els estudis a Harvard només hi havia dues professores i eren dues professores júniors, és a dir, no eren catedràtiques, d'un total d'uns 40-50 professors, per tant només hi havia dues dones, i ella va ser la primera catedràtica. Hi va haver un gran rebombori perquè en un món d'homes, en el qual només hi havia professors masculins, doncs per primera vegada a la història Harvard havia contractat una dona. I recordo això, un gran rebombori. Però ella, personalment, era, el que recordo era que era molt, parlava molt en veu baixa, era molt calladeta, molt... I era molt curosa amb les dades, era una noia que es dedicava, diguem, les dades han canviat molt, ara vols una gràfica del preu del petroli, fas Google pop-a-pop i t'apareix a la pantalla totes les dades que vols, no? En aquella època això no passava, si volies dades, sobretot si volies dades històriques, com ella era una historiadora, si volia dades històriques dels salaris de les dones a la conca del Mississippi, doncs havies d'anar a la conca del Mississippi a buscar les empreses, mirar els rècords de les empreses, havies d'anar a les esglésies, tota la gent que tenia documents, anar agafant i amb un paper anar-los copiant i després els posaves a l'ordinador. I ella feia aquest tipus de treball, no? com si fos una detectiu de l'economia, que havia d'anar agafant totes les pistes que els hi passava en paral·lel amb els altres analistes, doncs ella els anava apuntant, i això recordo que era molt curosa, treballava molt amb dades així, molt, molt, molt petites, no?
Goldin, que ha recopilat més de 200 anys, que es diu aviat, de dades sobre la participació de les dones al mercat laboral dels Estats Units, i es va adonar, professor, que no tenia una tendència ascendent. Quines conclusions va arribar, Goldin?
Bé, dues conclusions. Una sobre la participació de les dones i dos sobre la bretxa salarial, és a dir, la diferència de salari entre homes i dones, no? Sobre la participació, la creença popular, El que tothom creia és que el que havíem vist, no? Que la nostra experiència era doncs, que les nostres àvies no treballaven, les nostres mares van començar a treballar una mica, les nostres esposes treballen molt i les nostres filles treballen igual que els homes. És a dir, hi ha hagut un augment brutal en el que s'anomena la participació en el mercat laboral. Abans les dones no participaven, simplement es quedaven a casa, a cuidar els nens o el que sigui, i a poc les noies, les dones han anat entrant en el mercat laboral. I tothom pensava que, doncs, que això era una tendència, no? Que les dones mai havien treballat i que de sobte comencen a treballar. S'havia d'investigar per què passava això, però primer s'havia de demostrar que això era una tendència. I la Clàudia va demostrar és que això no és veritat, que de fet la tendència a abandonar, a no estar en el mercat laboral, és una cosa que comença amb la indústria. Abans, amb l'agricultura, les dones treballaven igual que els homes. I la raó és que era molt fàcil, les dones s'encarregaven de cuidar els nens, i clar, en una granja és molt fàcil treballar i cuidar els nens a la vegada, perquè els tens els nens per allà jugant amb les gallines i els porcs i tal, i tu pots treballar. Ara, en el moment que comencen les fàbriques i has d'anar a una altra ciutat o a un altre poble, diguem, a treballar amb aquelles màquines infernals, diguem, que estaven mogudes amb les màquines de vapor, amb aquells fums i tal, en aquell moment les dones no podien portar els nens a les fàbriques, i per tant el que van fer va ser abandonar el mercat laboral. I per tant, si tu mires la participació de les dones en el temps, doncs veus com que es dibuixa, i aquesta és una de les conclusions a les que arriba Golding, una forma de U. Abans era molt alta, va baixar, va arribar un mínim a principis del segle XX i després, a mitjans del segle XX, sobretot després de la Guerra Mundial, va tornar a pujar. I això és el que observem nosaltres, com que nosaltres hem viscut després de la Guerra Mundial, només recordem la part de pujar, però la història ens demostra que va haver-hi una altra part, que va ser la part de baixar. Això és pel que fa a la participació. Pel que fa a la bretxa salarial, una de les coses que ella explica, que la Clàudia explica, és que el fet de que les dones tinguin menys ingressos que els homes no vol dir necessàriament que les empreses discriminin la dona i li paguin menys per la mateixa feina. Les dones poden cobrar menys que els homes, primera, perquè fan feines diferents. Per exemple, potser que les dones tinguin una tendència a treballar més amb ONGs i als homes els agrada més anar a treballar a Wall Street, i com que Wall Street paguen més que ONGs, les dones acabaran cobrant menys que els homes. És possible que les dones siguin més inflexibles en el seu horari, per exemple, perquè com que van a buscar els nens al col·le, doncs no poden quedar-se a partir de les 4 i mitja perquè han d'anar corrents a buscar els nens, i en canvi els homes passen dels nens i per tant poden agafar feines que són menys inflexibles, que treballen al cap de setmana, i això es paga i això es cobra més, i per tant els homes cobren més. Per tant, la pregunta que s'ha de fer ha de ser molt més global. No és si hi ha discriminació a l'empresa, sinó si hi ha discriminació abans de que les dones entrin a l'empresa. És a dir, per què és la dona la que va buscar els fills? Per què és la dona la que abandona la carrera en el moment que té fills? La dona deixa de treballar durant uns anys i, per tant, perd la carrera, diguem, d'aquesta d'anar progressant a dins l'empresa. Per què passa això? Fixa't que això no té res a veure amb l'empresa, això és una cosa cultural, és una cosa que la societat li ensenya a la nena des de petiteta. Això passava més en el passat, li ensenyava a la nena que la nena havia de jugar amb nines, havia de aprendre a cuidar nens, perquè la seva missió a la vida acabaria sent cuidar els nens, i per tant la discriminació passava a nivell de família, a nivell de cultura, no a nivell d'empresa. Una de les coses que va notar Clàudia Golding és que van analitzar els salaris de les persones al llarg de la seva vida, i va notar que en aquesta època de gran diferència entre homes i dones va veure que els salaris dels solters eren bastant similars. Les dones solteres i els homes solteres, abans de tenir fills, o abans de casar-se, cobraven més o menys el mateix. És a partir del moment que la dona comença a tenir fills, a casar-se i a tenir fills, que, per una banda, abandona el mercat laboral, i, segona, comença les diferències salarials. Per tant, ella comença a identificar que hi ha un problema a la família, no o a la societat, no tant discriminació a l'empresa, sinó a la societat. És a dir, si tu vols arreglar el problema de la bretxa salarial, no vagis a l'empresa, vés abans, vés a l'educació, vés el que li fiques al cap a la nena des de que neix fins que entra al mercat laboral. Per què? Doncs perquè, clar, en una època en la que les dones, recordes, casaven als 20 i pocs anys, estem parlant dels anys 40, 50, 60, les dones es casaven molt, molt joves. Fixa't tu, des del punt de vista econòmic, tu fas una inversió, tu has de fer una inversió en educació. Has d'estar a estudiar molts anys, i amb cost molt elevat, per exemple, una carrera com a enginyeria. Si et cases als 22, 25, 26 anys, jo recordo que la meva mare es va casar als 26 anys i era de les més grans de la seva generació. Totes les seves amigues s'havien casat abans, ella va ser de les que es va casar més tard, 26 anys. Doncs escolta'm, clar, si tu fas una inversió molt gran en estudis i només pots recuperar aquesta inversió treballant durant 2, 3, 4 anys abans que et casis i abandonis el mercat, doncs no val la pena. I per tant, una de les conseqüències d'aquesta discriminació que passava a les cases, a la família, a la cultura, era que les noies no estudiaven determinades carreres. No hi havia enginyeres i no hi havia economistes. El que jo em vaig trobar a l'arribar a Harvard, escolta'm, on són les dones? No hi ha cap dona aquí. O hi havia dues dones júnior i fins que no va arribar la Claudia Golden no hi havia dones. Hi havia moltes professions, moltes carreres, molts doctorats que les dones no feien perquè no valia la pena, perquè no podien, diguem, recuperar la inversió perquè estaven obligades per la societat a anar-se'n a casa a cuidar nens, i per tant si els polítics volien arreglar el problema, el que havien de fer era arreglar aquest problema cultural, i va resultar que un dels processos que va començar a arreglar el problema no va ser ni cap polític ni cap llei, sinó que va ser la píndola anticonceptiva. Una de les coses que va demostrar també la Claudia Golden amb el seu marit, que també era professor de Harvard, el Larry Katz, doncs va ser que la píndola anticonceptiva el que va aconseguir va ser que les dones retardessin l'edat de matrimoni. És a dir, que en lloc dels casar-se als 22 anys es casen als 32 anys. Fixa't que això fa que tenen, encara que després es retirin per anar a cuidar fills durant uns anys, fixa't que això fa que la possibilitat de recuperar la inversió d'educar-se augmenta. Si ja no has de treballar només dos anys, si no treballes només dos anys després d'acabar la carrera, sinó que en treballes 10, aleshores potser sí que val la pena estudiar enginyeria. I el que va comprovar ella amb un estudi molt enginyós va ser que a diferents estats dels Estats Units es va introduir la píndola en èpoques diferents, perquè uns eren més conservadors i això de deixar que les dones doncs prenguessin pastilles per no quedar-se prenyades, això estava molt mal vist. Per tant, va haver-hi uns estats que es va introduir la píndola i altres no, els altres es va introduir més tard, el fet que es va introduir en moments diferents va fer que ella pogués comprovar que en els estats on primer es va introduir la píndola, els estats on primer es va introduir la píndola van ser els primers on van començar a haver-hi noies enginyeres. I el primer on es va començar a veure que l'edat de matrimoni es retrasava. I després, quan 15 anys després es va legalitzar la píndola als altres estats, al sud i tal i qual, doncs aleshores també en aquests estats més tard es va retardar l'edat de matrimoni i l'augment de l'educació femenina. I per tant, d'aquesta manera va demostrar que un dels factors que més ha canviat les relacions laborals de les dones en els mercats d'Estats Units va ser precisament la píndola, la capacitat de la dona de controlar l'època, l'edat en la qual comença a tenir fills, i quan la dona li deixa triar l'edat de tenir fills, doncs va triar tenir-los més tard, i això amplia les possibilitats de retornar la inversió a l'educació, i el que fa és que les dones, com a conseqüència de la píndola, vagin més a l'escola, vagin més a la universitat, facin més carreres diguem difícils, que tenen un retorn més complicat, i això va ser també un altre descobriment important de la Clàudia Goldin, en aquest cas amb el seu marit.
Que sorprèn, professor, és de tot això que ens ha explicat, que ell es dediqués a investigar-ho, no? És a dir, que perquè, clar, arribar fins i tot a investigar l'efecte de la píldora pel que fa al mercat laboral femení, vull dir que s'hi va abocar de fons i... M'ha sorprès perquè, clar, un economista o un economista doncs, buscant altre tipus de matèries, però no, ja va fer l'estudi de la relació econòmica, sociològica i econòmica de la dona en el mercat laboral. Vull dir que, bueno, sorprèn.
Sí, sorprèn, però és important. O sigui, no. És una feina que és molt complicada, perquè ha d'anar... I recorda que això ho feia ella... quan encara no hi havia l'accés a les dades que tenim ara. O sigui, que ella anava allà i preguntava a les fàbriques, teníeu registres històrics del que pagàveu o de qui contractàveu, van anar a les universitats i a veure, diguem, quantes noies hi havia, etcètera, etcètera. O sigui, que totes aquestes dades les va haver de col·leccionar ella a base d'anar als llocs. Per això dic que és com una mena de detectiu, com el Sherlock Holmes amb la seva lupa, anar buscant, i ella sempre diu una cosa que jo crec que és molt important, que en la investigació i en la innovació en general, la clau no és la capacitat de trobar respostes. La gent que té èxit, la gent que innova, la gent que té idees, no és la que troba les respostes, és la que fa les preguntes. I ella, en aquell moment, es feia preguntes que ningú més es feia. I un cop tens la pregunta i tens una passió per trobar la resposta, quan tens una pregunta de veritat que et preocupa, que no et deixa dormir les nits, doncs el que et dediques és allò, a fer de detectiu, a buscar, no? com el Sherlock Holmes, no? Que té la passió a buscar la resposta, però que la guia a trobar la resposta és la pregunta, i és per què les dones cobren menys. Per què les dones no estudien? O per què les dones no volen treballar? La resposta fàcil és, home, és que hi ha una discriminació i les empreses no les contracten perquè els agrada més als homes. Però ella diu, no, que això no pot ser, perquè si les dones, diguem, si contractant dones, diguem, si contractessin dones igual de bones pagant-los menys, el que passaria és que tothom contractaria dones. Són molt més barates, no? Ha d'haver-hi alguna raó per les quals les empreses no contracten aquestes dones. És a dir, que la seva pregunta persisteix a la resposta fàcil, immediata, diguem, patatera, i com que ella no li agrada la resposta patatera, doncs segueix investigant i troba unes causes que són molt més fonamentals i fes que això canvia el món. Perquè... diguem, gràcies a aquest tipus d'investigacions, avui dia molts països ja no intenten solucionar el problema de manera patatera, aprovem, fem lleis que diguin que han de cobrar el mateix, no, encara que facis això no passarà. El que hem de fer és intentar canviar la cultura de les famílies que porten a les nenes, a dir-los a les nenes des de ben petites, mira, tu tens una Barbie, el nen té un Mecano, que per tant ja comença a aprendre a fer enginyer, tu tens una Barbie perquè tu t'has de dedicar a cuidar nens, no? I aquesta cultura que s'arrossega des de petit és el que al final canviarà la diferència entre homes i dones. I per tant, aquest tipus d'inversions ens permeten solucionar el problema d'una manera real, no d'una manera populista de dir que tothom cobri el mateix i fem una llei que tothom cobri el mateix, perquè això no arreglarà el problema quan el problema de fons és un altre.
Doncs avui en Xavier Sala i Martín ens ha descobert la figura important de Clàudia Goldin, Premi Nobel d'Economia, i també hem parlat de l'evolució del que pot passar en el mercat del petroli i les conseqüències que veurem si les té de la guerra entre Israel i Palestina. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda. Bon dia. Bona tarda.